IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients o inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Dijous 30 de juny de 2005, uns operaris que feien feina en la reforma dels apartaments Augusta, al barri de la Bona Nova de Palma, trobaven a un soterrani ossos que semblaven ser d'origen humà. Quan aturaren les obres, comprovaren, efectivament, que un dels ossos semblava un braç amb restes d'un jersei. Alarmats, els picapedrers alertaren tot d'un dels propietaris de l'edifici i aquests contactaren amb la Policia Nacional en veure la troballa.
Memòria Negra, el podcast. Temporada 2, episodi 4. L'emparedada de la Bona Nova. Un crim desenterrat 29 anys després. Del cas del que parlarem avui podríem dir tantes coses que segurament sempre ens quedaríem curts. Les seves característiques, així com el seu principi i el seu final, varen fer d'ell un dels més insòlits que han vist a Mallorca en molt de temps. Però també va ser un cas polèmic perquè una part de la premsa posà cara i nom i assenyalà a una persona que mai va arribar a ser imputada ni a seure a la banqueta dels acusats. I això, tot i que tenia una explicació, va generar molta controvèrsia tant als mitjans com al carrer. L'inici, ja ho hem dit, és sorprenent. I si no ho creus, sentiu el llavors cap d'homicidis de la Policia Nacional, Juan Márquez, descriure com va ser la telefonada que varen rebre el 30 de juny de 2005.
Llaman los propietarios actuales del Hotel Augusta y nos dicen que mientras unos operarios realizan unos labores de desescombro en el hotel, han hallado unos restos, un cráneo concretamente, que creen que es humano.
Els propietaris expliquen que, poc després del migdia, han rebut l'avís d'uns treballadors que asseguraven haver trobat a un traster situat als baixos de les oficines de l'hotel unes restes òssies que semblen ser humanes. Una troballa que ha sorprès tothom, no només pel que és, sinó també perquè l'habitacle duia uns 20 anys tapiat.
De la història de l'hotel i de per què estava tapiat el traster en parlarem tot d'una. Però per ara, els agents de la Policia Nacional, encara amb la sorpresa de la telefonada, es traslladen fins al número 22 del carrer del Corpe Marí, que és on estan situats els antics apartaments a Augusta, al barri palmesà de la Bona Nova.
La Bona Nova és un barri situat a uns 100 metres sobre el nivell de la mar i gaudeix de vistes directes a tota la badia de Palma. Segons algunes fonts, el seu origen estaria en una antiga ermita, que es va crear cap al segle XV dedicada a la Verge de la Bona Nova. Amb el temps, es convertí en una zona amb alguns establiments turístics, però també s'hi ubicaven les segones residències de famílies burgeses de ciutat. La seva transformació ha continuat molt lligada a les classes altes, fins al punt que alguns diuen que avui és un barri només per a rics.
Com que està elevat, al carrer del Corp Marí s'hi arriba pujant les costes des de l'avinguda Joan Miró o baixant-les des del proper barri de Gènova. Ja als apartaments a Augusta, a la Policia Nacional no li va costar molt localitzar la troballa que els hi havien comunicat per telèfon, ni tampoc confirmar que, efectivament, es tractava de restes humanes.
Nos desplazamos hasta el lugar, la comitiva judicial, policía científica y el grupo de homicidios, y una vez que llegamos comprobamos que efectivamente se trataba de un cráneo, de una calavera, que al lado había enterrado aún lo que podría ser el resto del cuerpo.
Y acudimos al lugar de los hechos, pues lógicamente para iniciar la inspección ocular de unos restos óseos que aparentemente no tenía mucho sentido que estuvieran enterrados ahí. Sepultados, entre comillas, estaven enterrados en una espècie d'escombrera.
Acabam de sentir Gerard Redó, agent de la Policia Científica que també es va desplaçar al lloc. Com ha dit, ja inicialment no sembla que aquest enterrament del traster tingui molt de sentit. Per ara, però, no tenen cap informació i es centren en analitzar les restes que han trobat els obrers.
Els picapedrers els expliquen que estaven treballant en la construcció d'una rampa en aquest soterrani que fa uns 40 metres quadrats quan han localitzat les restes. Segons calculen, els ossos han aparegut enterrats a mig metre de profunditat però sota una enorme capa d'enderrocs.
La policia encara no té pistes per datar aquestes restes. Per un moment es plantegen si podria tractar-se d'un enterrament històric, però com detall errador, ho descarten ràpidament amb el que veuen quan comencen a recuperar els ossos.
Empezamos a excavar el lugar de donde encontraron los restos y nos dimos cuenta rápidamente que efectivamente que la posición en la que estaban los huesos no era la habitual de un enterramiento, de una sepultura. También estaban los huesos a diferentes niveles. Entonces, cuando se prepara una sepultura, habitualmente lo que se deja es un plano suficientemente ancho como para dejar el cadáver extendido. Y en este caso era un enterramiento bastante poco habitual, ¿no? Que habían hecho una especie de hueco rápidamente, un agujero, y que la habían metido y tapado ahí.
El cadàver, com diu la gent de la policia científica, està enterrat a diferents nivells de profunditat perquè la sepultura és més petita que el cos, tot i que només fa 1,5 metres d'alçada. Quan el troben, està en posició de cúbit lateral, és a dir, de costat, amb un braç estirat i les cames doblegades, una d'elles cap enrere.
La gent Redó ha subratllat que el que veuen no és un enterrament normal, ni per la posició del cos ni pels diferents nivells que té. De fet, ha reconegut que la sensació és que la tomba es va fer a correcuita. Un punt que acabarà sent bastant important. Com també que el cadàver no té una gran alçada. Però quan la Policia Nacional es desplega al traster dels apartaments Augusta, el que troben no són només ossos.
Fuimos poco a poco con un sedazo, pues quitando la tierra, y ya nos dimos cuenta casi inmediatamente que efectivamente las ropas, que ya estaban bastante degradadas, eran de mujer.
Un vestido de lana, medias, llevaba un reloj y, en fin, no llevaba zapatos, que fue una cosa que llamó la atención.
Amb el cadàver, ja heu sentit, troben restes d'un vestit de llana que fa pensar als investigadors que el cos pot pertànyer a una dona i que la mort podria haver-se produït durant l'hivern. També hi troben un rellotge que acabarà sent una peça clau en el cas. Una vegada fet l'aixecament de les restes, els agents continuen la inspecció ocular del traster, on recuperen més objectes que podrien aportar alguna pista.
Una vez que encontramos el cadáver, lógicamente empezamos a hacer el desentierro y a buscar vestigios por todo lo que es la zona colindante al lugar del entierro. Encontramos cientos de vestigios que trajimos aquí para su estudio. Periódicos antiguos, y además de la ropa, lógicamente, botellas. Ya te digo, ciento y pico de vestigios que fueron estudiados uno a uno para ver si pudiéramos encontrar algún tipo de indicio lofoscópico o biológico para estudio comparativo.
Recogimos muestras de las útiles que habían allí, habían periódicos, vimos las fechas de los periódicos, de las latas, para situar un poco cuando podía ser el cadáver.
La policia espera que algun dels objectes, sobretot els diaris i les llaunes, puguin revelar alguna data que coincideixi amb el moment en què es produí l'enterrament. Els agents d'homicidis i de la científica passen hores escorcollant el soterrani dels apartaments a Augusta i això acaba per arribar a la premsa. Molts de periodistes es traslladen fins al carrer del Corb Marí, però la seva recerca d'informació topa amb les escasses i incertes dades que tenen els agents. Quan l'endemà, dia 1 de juliol, la troballa ocupa les portades de tots els diaris, la teoria que expliquen, ja ho veurem, està molt en fora del que acabarà sent la realitat. Això ho recorda el periodista de Diario de Mallorca, Marcos Ollés.
La primera informació que ens va arribar, era molt, molt inicial, perquè la policia no tenia massa clar què és el que havia passat, era que podia tractar-se del cos d'un adolescent, perquè era una dona de petita estatura i que, evidentment, portava molt de temps allà perquè ja no quedava cap tipus de resta més que els ossos. Tampoc hi havia una data aproximada de quan podia ser, si feia 10 anys, 50... No estava gens clar a quina època podia pertànyer i tampoc teníem elements per investigar quin cas podia ser.
Com diu en Marcos, els diaris titulen «Troben l'esquelet d'un adolescent al soterrani d'un edifici a Palma». Els mitjans fins i tot detallen que el cadàver podria pertànyer a una jove d'entre 12 i 15 anys per la seva estatura. Tot i que encara no hi ha cap data de quan s'enterrà el cos, el fet que ja estigui esqueletitzat els du a assenyalar que, almenys, hauria mort fa 10 anys. El forense Vidal Santos serà l'encarregat de l'autòpsia d'analitzar les restes per respondre totes les qüestions pendents.
Algunes d'aquestes teories, com dèiem, s'acabaran desmuntant. Però els periodistes, que s'han desplaçat fins a la zona, aprofiten per demanar als veïnats de la Bona Nova per la troballa, que ja vos ho podeu imaginar, ha deixat tothom en xoc.
Home, allà al barri sí que va causar impacte, perquè, clar, que es trobin uns ossos enterrats, a uns apartaments que havien estat tancats molt d'anys, sí que va cridar molt l'atenció, però allà al barri no, la gent no sabia de qui podien ser ni recordaven cap cas sonat de desaparicions ni res semblant.
Com heu sentit, al barri li expliquen que els apartaments duien tancats molt d'anys. Com dèiem al començament, la història de l'Hotel Augusta i del famós soterrani també són importants i aportaran moltes pistes als investigadors.
El propietari dels apartaments Augusta explica a la policia que va comprar l'edifici l'any 1995. En aquell moment, l'hotel duia alguns anys abandonat després de la fallida de l'empresa propietària, que també tenia l'Hotel Majòrica. Una de les primeres coses que va fer va ser tapiar el traster on havia aparegut el cadàver perquè abans s'hi refugiaven drogoaddictes i persones sense sostre. A més, s'havien produït alguns accidents, com el d'un nen que havia caigut a una fossa sèptica. De fet, no havia estat fins les actuals obres de reforma que els propis obrers havien obert un forat a la paret per tornar a accedir-hi.
Sí, el lugar era una especie de nave, un subterráneo, que estaba, nunca lo habían utilizado para nada, para ningún fin, salvo antiguamente para meter herramientas. Era todo un poco extraño porque claro, es un lugar que nosotros no sabíamos si estaba cerrado, no tenía puerta siquiera. Tuvieron que hacer un boquete en la pared, entonces en principio no era de acceso. Público.
Si el soterrani estava tapiat des de 1995, el més lògic és pensar que l'enterrament de la dona es degué realitzar abans d'aquesta data. Quedeu-vos amb això que ha comentat el comissari Márquez, de que antigament el traster s'havia fet servir com a magatzem d'eines, perquè tornarà a sortir. Mentrestant, del laboratori de la Policia Nacional comença a arribar informació sobre els objectes trobats de vora el cadàver, principalment de les llaunes i els diaris.
I ahí lo que nos confundió un poco es que de la época en que había estado abierto al público, que fue una pequeña época en la que se introdujo allí indigente y estuvieron viviendo, es cuando aparecen los periódicos, las latas del 86, creo que eran más o menos. Y pensamos en principio que podría haber sido esto un indigente.
La investigació va ser complicada perquè estàvem parlant de fa molt de temps, allà havia estat un hotel, es va tancar, i després va convertir-se en un lloc de refugi d'indigents i aquesta va ser una de les primeres hipòtesis que la policia va manejar, que pogués ser el cos d'algun dels indigents que solien estar per allà.
Aquesta data, 1986, quadraria amb el període en què el traster va estar obert. Amb la hipòtesi de que el cadàver pot pertànyer a una jove, la policia fa una recerca a la base de persones desaparegudes als anys 80, però no troben cap coincidència. Per això, per ara, tampoc desmunta la seva teoria.
Efectivament, a l'arxiu de desapareguts no consta cap denúncia que coincideixi amb l'any 1986 ni posteriors, ni amb el cas d'una menor. Tot i així, els investigadors es plantegen que la víctima fos estrangera o immigrant il·legal i la seva desaparició no hagués estat denunciada a Mallorca.
Per ara, tot són suposicions. Mentrestant, els laboratoris de la Policia Científica i l'Institut de Medicina Legal continuen les anàlisis de les restes òssies. El tema era tan complicat que les han remès al Departament d'Antropologia Forense de la Comissaria General de la Policia Nacional a Madrid. Els resultats no estan gaire a arribar i la primera teoria que cau és que les restes siguin d'una menor.
Fue muy complicado determinar la edad. De hecho, llamamos tres veces a la Comissaria General porque nos daban una edad entre 50 y 85, porque claro, lógicamente el desgaste de los huesos, las uniones de las fisuras tanto craneales como de la sínfisis púbica, fue complicado.
L'estudi, ja ho hem sentit, determina que el cadàver no pertany a un adolescent, sinó a una dona d'entre 50 i 85 anys. I si confirmar l'edat de la víctima ha estat farragós, datar la mort no és molt més fàcil. El resultat, però, torna a tirar per terra una de les hipòtesis inicials.
La verdad es que establecer una data de enterramiento es muy, muy complicado. En este caso sabíamos que era antigua, porque lógicamente son restos óseos, pero no era tan antigua como para haber desaparecido las ropas. Calculamos que pues eso, entre 50 años, 40...
Això vol dir que la dona no va morir als anys 80, com es deduïa de les llaunes i els diaris que trobaren al traster, sinó feia 40 o 50 anys, és a dir, cap als anys 60 o 70. Amb la qual cosa, l'habitacle va ser refugi per a indigents quan la dona ja duia enterrada feia almenys una dècada. La darrera qüestió que queda pendent és la causa de la mort, tot i que els investigadors apunten un origen bastant concret.
La Policia Nacional investiga el cas com una mort violenta. Entre altres indicis apunten la posició del cos, que el cadàver hagi aparegut enterrat a un habitacle de difícil accés, que la sepultura fos excavada i tancada de forma precipitada i que la mort es produís fa 40 o 50 anys. De fet, els investigadors plantegen que la tomba es va crear precisament per amagar un crim.
Però, lògicament, si un cadàver se deja en una zona escondida, muy poco probable no haya sido una muerte violenta.
La confirmació d'aquesta teoria tocaria estar als ossos de la víctima, però en aquest punt els estudis resulten un poc frustrants.
Una vez que se reconstruye el esqueleto, vimos que tenía una serie de lesiones en las costillas, concretamente dos, que eran o bien justo antemortem o postmortem, porque no habían hecho cicatriz, no habían hecho callo en las costillas. Y otra en el cráneo, que esta sí que resultó ser de los operarios, al desescombrarlo.
En el cráneo se encontró una lesión, pero la Comisaría General y también el forense de aquí determinaron que esa lesión que tenía en el cráneo era como consecuencia del trabajo que hicieron los albañiles cuando lo encontraron. Parecía un golpe, además que se veía que era reciente. El hioides, que es otro hueso que se estudia, el hioides es un hueso que se encuentra en el cuello, cuando se produce un estrangulamiento se suele fracturar. Estaba completo el hioides, por lo cual también se descartó que la muerte se hubiera producido por estrangulamiento.
Els investigadors també descarten inicialment que hagi pogut morir a causa d'un tret perquè no s'ha trobat cap bala i perquè el més probable és que hagués afectat els ossos i no ha quedat cap senyal. Una altra possibilitat seria l'apunyalament, però les marques serien a la pell principalment i el cadàver ja no la conserva, com tampoc els òrgans que podrien determinar si va existir enverinament. El resultat de l'estudi finalment no arriba a cap conclusió.
¿Cómo fue la muerte? Eso ya digo, el estudio de los restos óseos no pudo determinar con claridad, de forma concluyente, cómo se produjeron la muerte.
La causa no és l'única incògnita que queda per resoldre, perquè la gran pregunta que es fan els investigadors és qui és la dona que va ser enterrada al traster dels apartaments Augusta. El perquè també serà més fàcil d'esbrinar si tenen un nom. I els agents posen les seves esperances en un darrer objecte que ja hem dit abans que resultarà bastant important, el rellotge que du el cadàver.
Es tracta d'un rellotge de polsera de la marca Kaun. El grup d'homicidis esbrina que es fabricava a Suïssa i aconsegueixen posar-se en contacte no només amb els fabricants, sinó també amb els distribuïdors que tenien a Espanya.
El rellotge va ser una de les peces clau perquè varen contactar amb el fabricant. No tenien un registre de les vendes, però sí que els varen poder perfilar que es tractava d'un model que s'havia comercialitzat feia uns 40 anys. Això va permetre a la policia marcar en el temps de quina època podien estar parlant per saber qui podia ser aquesta persona.
Com ha explicat el periodista Marcos Ollés, el model de rellotge es va vendre a Espanya fa 40 anys, el que coincidiria amb la datació que han fet els forenses. Arribats en aquest punt, el millor serà recopilar quina informació tenim pel moment.
Per ara sabem que el cadàver fa 1,5 metres d'alçada i que pertany a una dona d'entre 50 i 85 anys. La mort es va produir fa entre 40 i 50 anys, el que la situaria als anys 60 o 70. De la causa de la mort, els investigadors no tenen cap conclusió, però sí sostenen que va ser violenta. El que tampoc sabem, com dèiem, és el nom de la víctima.
Enmig d'aquest trencaclosques, un poc més complicat que d'altres, el grup d'homicidis, com passa moltes vegades, sona el telèfon. En aquesta ocasió, la telefonada és encara més sorprenent que la dels propietaris dels apartaments Augusta.
Y la investigación, cuando da un vuelco definitivo, es porque un mes y medio aproximadamente después se recibe una llamada, se había hecho eco la prensa, el medio de difusión, y se recibe una llamada de un individuo que dice que en la lavandería de aquel hotel, que estaba situada en la planta superior, se había producido una desaparición y que un familiar suyo le había puesto la denuncia, que se llamaba la mujer Dolores.
Durant la investigació, el grup d'homicidis de la Policia Nacional va rebre una cridada, inicialment anònima, que no es va voler identificar, que havia llegit sobre el cas i va comentar que feia molts d'anys a un bar li havien dit que ja havia desaparegut una dona que no mia Dolores, no va portar cap llinatge ni res, i va ser una pista per la policia per començar a tirar del fil i intentar aclarir si efectivament es podia tractar de Dolores.
La telefonada, com ha explicat en Marcos, és anònima i no saben quina relació té amb la desapareguda, si és que en té. Els investigadors pensen que si la dona desaparegué a la bugaderia, que estava situada justament sobre el traster, el més probable és que ella treballés a l'hotel. Inicialment, les dades podrien quadrar, però clar, com esbrinar qui era aquesta Dolores?
Els agents del grup d'homicidis localitzen l'antic propietari de l'hotel, però no recorda cap desaparició d'una treballadora. Tot i així, els investigadors aconsegueixen la nòmina dels empleats que varen treballar als apartaments Augusta entre els anys 60 i 80 per ajustar-ho a la datació del cadàver. A la llista hi figuren 294 persones i tres noms en Maria Dolores.
Aquesta cridada els va permetre cercar els registres de la Seguretat Social, llistats de treballadors que feien feina en aquella època.
Se localitza que hi ha tres Maria Dolores, una d'elles s'encuentra una denúncia que s'havia interpuesto per un sobrino suyo, en la que únicamente constava que desde el día 15, creo que, o desde el día 12 días antes, no se había tenido noticia del familiar y que lo llamaran si se encontraba.
Els investigadors localitzen aquesta denúncia i comproven que data de gener de 1977 i que va ser interposada per un tal Manuel Barranco, nebot d'Ana Maria Dolores.
Des de fa 15 dies falta de casa seva Maria Dolores Santiago, natural de Guadix, Granada, de 53 anys. Treballava a la bugaderia de l'Hotel Augusta i els seus familiars han constatat que va indocumentada, sense doblers i sense més roba que la que du posada. Des de feia algunes setmanes patia algunes crisis nervioses.
La denúncia aporta el nom d'un familiar i la policia intenta localitzar-lo fins que el troba.
Una vez que ya tenemos el posible denunciante, tenemos la presunta víctima, se habla con los familiares. La familia era oriunda de Granada, algunos se habían vuelto, pero otros vivían aquí. Entonces, todos corroboran que su tía trabajó en la lavandería, que había desaparecido, que fue en el hotel, y cuentan un poco la historia.
Abans de sentir la seva història, però, els agents volen realitzar la prova d'ADN per confirmar que realment el cadàver que han trobat és el de Maria Dolores Santiago.
Siempre que haya familiares vía materna, se pueden establecer relaciones de paternidad, pero siempre con el estudio de la ADN mitocondrial. En este caso fue así. Encontramos una familia vía materna de la presunta víctima y efectivamente pudimos determinar la identidad a través del estudio de la ADN mitocondrial del familiar junto con la ADN mitocondrial que se extrajo del fémur de los restos óseos. Se hizo una comparación y se determinó que con una alta de probabilidad, casi 99,9%, pues eran familiares.
El resultat de la prova, com ha explicat Gerard Redó, confirma, ara sí, el nom de la víctima. Ja sabem que es tracta de Maria Dolores Santiago, que treballava a la bugaderia de l'hotel i que va desaparèixer el gener de 1977. La seva història a Mallorca, però, havia començat alguns anys abans.
Dolores Santiago havia arribat a Mallorca l'any 70, amb una neboda seva, dins el que és el boom turístic, per fer feina a hotels i establiments turístics de Mallorca.
Que María Dolores era una persona oriunda de Granada y que a sus 48 años se desplaza a trabajar al Hotel Augusta debido a que una sobrina suya y el novio de esta trabajaban ya en el hotel y la llamaron para venir. Se alojó en un hotel de la misma familia, que era cercano, y empieza a trabajar en la lavandería.
L'hotel on s'instal·là Maria Dolores era el Majòrica, que no només està a prop, sinó que, com han dit abans, era dels mateixos propietaris. Allà li donen una habitació a la quarta planta, que era costum molt habitual de l'època amb els treballadors de l'hoteleria. Aviat, Maria Dolores va fer amics entre el propi personal, i entre ells, la família destaca un nom.
Allí coincide con una amiga suya y con un individuo del que solo saben decir que se llama José o Pepe, el mallorquín o el picapedré, que tenía un 600, un Seat 600. Con este hombre casado inicia una relación para él extramatrimonial y que dura unos 3 años.
Alguns familiars fins i tot arribaren a conèixer aquest Pepe el mallorquín i asseguren que semblava un home honrat i que sempre que podia les ajudava a carregar la roba de la bugaderia. Quan Maria Dolores veu que la relació sembla consolidar-se, parla amb ell i li demana que deixi la seva dona. Però ell no sembla estar d'acord. I ella, segons la policia, arriba a amenaçar-lo amb revelar la seva infidelitat.
Durante este tiempo, pues ella le insiste en varias ocasiones en que o bien deja a la mujer y se vaya con ella, o bien que amenaza con contarlo o con dejarlo. Y bueno, no contaba la familia que este hombre, en todos esos casos, pues perdía un poco la razón, amenazaba con hacer una locura, con suicidarse o con algo así. Como ella finalmente ve que la situación no se arregla en los tiempos que eran, pues decide poner fin i irse.
Aquesta dona li havia donat un ultimàtum perquè volia que deixés la relació amb la seva dona i fer la seva vida junts. L'home es va negar sempre a deixar la seva parella i ella va decidir tornar-se'n a Granada i donar per acabada la seva relació amb aquest home.
El gener de 1977, Maria Dolores informa als seus familiars de la seva intenció de tornar a Granada. El dia 10 els hi diu que l'endemà, dia 11, anirà a informar-se sobre com donar-se de baixa de la feina i deixarà l'hotel per instal·lar-se amb els seus nebots a Santa Ponça abans de tornar a Guadix.
Abans, també, segons els familiars, Maria Dolores vol informar a Pepe el mallorquín i queda amb ell l'hora baixa del dia 10.
Aquella misma tarde, según narran todos los testigos, queda con este hombre, que la recoge en su vehículo, van a casa d'una amiga, sufrió un ataque de ansiedad y posteriormente ya no se supo nada más.
L'endemà, l'11 de gener, el seu nebot, com havien quedat, va cercar-la en cotxe fins a l'hotel Majòrica, però allà no saben res d'Ana Maria Dolores des del dia anterior. Quan aconsegueix el permís per accedir a l'habitació de la seva tia, comprova que tot està en ordre. De fet, fins i tot troba la seva documentació i doblers. Sembla que la nit anterior no va dormir allà. Així ho explicava un altre nebot, Jorge Morón.
Teníamos presentimiento de que ella no se iba a ir a ningún lado porque había quedado con mi cuñado en que iría a recogerla. Y al de la mañana siguiente pues ya no había nadie. Y dejó todos sus documentos en la habitación y todo. Y todo estaba intacto, así que en algún lado debería estar. Y no paseando por ahí.
A la família aquesta desaparició els resulta molt estranya perquè justament havien acordat amb ella la sortida de Mallorca i no tindria molt de sentit que de sobte se n'hagués anat tota sola. A més, segons expliquen, tenia pocs recursos i era bastant poruga.
Em diuen que no era gens freqüent que ella anés tota sola per la ciutat, que sempre estava acompanyada, i va ser un dels indicis que en el seu moment els va fer sospitar que li havia passat alguna cosa greu quan no la van trobar a l'habitació de l'hotel on estava allotjada.
Lo que sí está claro es que cuando desaparece en el hotel, quedan todos sus efectos. Cuando una persona se quiere ir, pues evidentemente se lleva su documentación, cepillo de dientes...
La família coneixia la relació que tenia amb Pepe el mallorquín i sap, teòricament, que era la darrera persona que l'havia vista. Van a cercar-lo i li demanen per ella.
Y este hombre cambia totalmente, era un hombre afable, trabajador, según lo describen todos los testigos, muy educado, y a raíz de aquello cambia su forma de ser, se vuelve un poco huraño, introvertido con la familia, incluso llega a amenazar a uno de los familiares que le preguntaba continuamente. Nunca preguntó por la desaparición de María Dolores y bueno, le hizo sospechar todo esto.
A més de que una desaparició voluntària no els encaixa, la reacció d'en Pepe, com diu el comissari Márquez, resulta un poc desconcertant. I la família, ja ho sabem, acaba per denunciar davant la Policia Nacional. Desconeixem si varen fer algun tipus d'investigació ni com va anar. La desaparició, això sí, aparegué també a alguns diaris de l'època amb el telèfon del nebot. De fet, la seva germana encara en guarda el retall.
Quan va desaparèixer Dolores Santiago va ser una notícia que va passar completament desapercebuda. Només vàrem poder trobar un petit retall de premsa de l'any 77 que feia referència a que una dona havia desaparegut feia 15 dies i es demanava col·laboració per si algú sabia alguna cosa es posés en contacte amb la policia. I pel que hem pogut saber després, en el seu moment les investigacions van ser pràcticament nul·les. No es va fer res per intentar saber què havia passat.
Com que no arribava cap pista, la família acabà per contractar un detectiu privat.
Posteriormente es cuando este hombre se ve que le amenaza, que le lo ven cosas extrañas, no habla con ellos, no le pregunta por su tía. Es cuando, por lo visto, contrataron en aquellos tiempos un detective que, según nos dijeron, no llegó a ninguna conclusión clara.
Aquí s'acaba tota la informació que la família té sobre la desaparició de Maria Dolores Santiago. La història no només sembla coherent, sinó que encaixa amb les dades que tenen del cadàver i del lloc on ha aparegut i que, recordem, segons l'ADN, té un 99% de possibilitats de ser el de la seva tia. La policia, però, necessita confirmar aquesta relació amb el conegut com Pepe el mallorquín i la seva possible vinculació amb la desaparició de la dona. Per això, cerca altres testimonis que la puguin corroborar.
Varen interrogar un munt de testimonis a treballadors de l'hotel en aquella època que varen explicar que Dolores tenia una relació sentimental amb un home que estava casat, company de feina a l'Hotel Augusta.
Els testimonis també donen una idea més clara de qui era Pepe el mallorquín i quin lloc ocupava a l'hotel durant l'època que coincidia amb Maria Dolores.
Él era un hombre muy educado, trabajador, muy afable, que no solo cambió después de la desaparición y no tenía antecedentes. De hecho, era un hombre de confianza de la por entonces directiva. Hacía labores hasta en su casa, por eso tenía llaves de aquel recinto y de todo.
Pepe era l'home encarregat tant del manteniment com de la jardineria de l'hotel en l'època en què Maria Dolores hi entrà a treballar. Com ha dit l'inspector Márquez, comptava amb la total confiança de la direcció de l'establiment i per això tenia les claus de tot l'edifici, també d'un petit traster situat sota la bugaderia i que era el lloc on guardava les eines.
El traster de les eines, per si encara no heu caigut, és el mateix on ha aparegut el cadàver de Maria Dolores, un lloc que, a més, no coneixia tot el personal de l'hotel i que s'havia construït per salvar una pendent del terreny.
Enterrat a unes antigues dependències de l'hotel. Era un lloc que no era freqüentat pels treballadors de l'època, que sembla que només tenia accés a un grup molt reduït de persones.
Els testimonis coincideixen amb la història que ha explicat la família. El problema és que ningú dona més dades sobre aquest Pepe o José el mallorquín, ni tan sols un llinatge. Els investigadors creuen que si repassen el llistat dels 294 treballadors, el trobaran a ell, però no tenen tanta sort.
Como decía, la familia nos indicó, y todos los testigos, no solo las familiares, que el hombre se llamaba José, que tenía un 600, pero no teníamos más datos. Se intentó identificar buscando en el listado del hotel, pero no salía su nombre. Todos los Josés que habían se le mostraron a los familiares y ninguno era.
Aquí els investigadors entren un poc en pànic perquè fins ara tot quadrava i no troben cap explicació raonable quan a que Pepe no surti al llistat d'empleats. Però quan mostren la llista als testimonis, alguns comproven que els seus noms tampoc hi apareixen.
Vimos también que otros testigos tampoco aparecían en este listado. Entonces, en el registro mercantil pudimos comprobar que estos familiares estaban anotados en la empresa, pero con otro nombre de SIF. Se saca otro listado nuevo de trabajadores, y de este sí que se extraen los nombres que pueden coincidir, se le muestran y es cuando identificamos plenamente a este hombre.
Amb tota aquesta informació, el grup d'homicidis torna a repassar el cas. Ja hem dit que des del començament tenen la hipòtesi que la mort de Maria Dolores va ser violenta i ara semblen tenir un possible sospitós.
Todos los indicios apuntaban a él porque mantuvo la relación, cambió después de la desaparición totalmente. Era el hombre que tenía acceso al local, un local que era para guardar utensilios, y este hombre era el que trabajaba allí como jardinero, como había quedado esa misma tarde con él, había sufrido un ataque de ansiedad, era para dejarlo y ya había amenazado con hacerle algo, en fin, amenazó a familiares, todos los datos indicaban a eso.
Però quan fan els càlculs, apareix una dada que de sobte ho canvia tot.
Però havien passat ja 29 anys, el cas judicialment estava prescrit, no es podia fer cap tipus d'actuació penal contra aquest home.
Estava claro la data de la muerte, porque había desaparecido un día en concreto y habían transcurrido más de 20 años, con lo cual penalmente estaba prescrito el delito.
Com diuen, han passat més de 20 anys i el cas ha prescrit. Això significa que no poden ni imputar ni jutjar ningú pel suposat assassinat de Maria Dolores Santiago. Però la investigació ja està en marxa i la policia vol acabar de tancar el cas. Com que han localitzat el famós Pepe el mallorquín, decideixen contactar amb ell.
I la policia el que cercava era simplement prendre-li declaració per tancar definitivament el cas amb el seu testimoni.
Si no hubiera prescrito el tema penal, la investigación, a raíz de su identificación, hubiese seguido otro derrotero. Hubiera sido de otra forma, no hubiera sido tan directa. Gracias.
La policia telefona en Pepe i li diu que el vol citar com a testimoni. La seva reacció sorprèn els agents.
Y bueno, ahí también fue una cosa muy significativa porque cuando le llamamos, que en concreto le llamé yo, se le dijo que tenía que venir al grupo de homicidio y que le estaban esperando debajo en un coche, que si quería venir voluntariamente, y ni preguntó. Directamente bajó, ni preguntó por qué no. Y
Pepe, el mallorquín, entra en el cotxe i va camí de la prefectura de la Policia Nacional. Per ara, ho han de subratllar, ningú fora de la investigació sap que han trobat un possible sospitós de la mort d'Ana Maria Dolores. De fet, ni la premsa se n'ha assabentat. Ho deim perquè tot canviarà quan els mitjans s'entamin. per ara tenim en Pepe assegut a una sala d'interrogatoris per veure què explica.
Ya contestó con evasivas, con que él quería colaborar siempre con la justicia, se le notó nervioso, con la boca seca, rehuyendo la mirada, y al comenzar la declaración, además comenzar la declaración testifical, como... ya vemos que está negándolo todo, negando conocer a María Dolores. Entonces se detuvo esa declaración, se avisó un abogado y se le tomó una declaración como imputado no detenido por lo que hemos dicho, porque era un hecho ya prescrito. Y bueno, ahí ya se pudo comprobar pues lo mismo, que él negaba conocerla, decía que de oída había oído algo de la desaparición, negó haber tenido estas trifulcas con los familiares, en fin, negó cualquier tipo de relación.
Va admetre que sí, que la coneixia, que era una companya de feina, però va dir que la coneixia de hola i adeu i que no tenia cap vincle més amb ella. I evidentment va negar qualsevol relació sentimental i tenir relació amb la mort de la dona.
Després de la declaració, en Pepe se'n va a casa seva i tot queda com estava. La sensació, però, és ben estranya. De fet, que la Policia Nacional hagi interrogat algú per l'assassinat de la dona emparedada a l'hotel de la Bona Nova és prou cridaner com perquè, com avançàvem, acabi arribant a la premsa.
La notícia apareix als mitjans a final de gener de l'any 2006, 7 mesos després de la troballa del cadàver. Els titulars als periodistes destaquen que la policia ha aconseguit resoldre l'assassinat de Maria Dolores Santiago 29 anys després que es produís. Alguns, com els companys d'IV3 Televisió, aconsegueixen localitzar també els seus familiars i entrevisten el seu nebot, en Jorge.
Me quedé traspuesto, me quedé, digo, pero claro, y al final ha salido lo que nosotros teníamos más de un pensamiento. Indicios teníamos de que no la íbamos a encontrar viva.
Els mitjans, a més, es fan ressò de la història sentimental d'Ana Maria Dolores a l'Hotel Augusta i de l'existència de Pepe el Mallorquín, el qual anomenen així perquè no tenen cap dada més d'ell.
La policia no es va donar cap dada més enllà de l'edat. Vàrem estar intentant saber qui era per intentar que ens donés la seva versió dels fets.
A Mallorca, la notícia de la resolució d'un assassinat 29 anys després crida molt l'atenció. No només això, sinó que quan pensen en que el cas està resolt, tots volen saber el nom del suposat assassí, tot i que mai ha estat tan sols detingut perquè el cas ha prescrit. Però entre la llibertat d'informació i el morbo, un diari publica el nom complet d'en Pepe, que òbviament no reproduirem.
El dijous 2 de febrer, El Mundo explica que, després d'una meticulosa investigació, han aconseguit localitzar l'amant de Maria Dolores i presumpte assassí. El diari publica el seu nom complet amb els dos llinatges i una foto de perfil quan l'home entrava al seu domicili de Palma.
I finalment es va saber que era un home ja major, tenia 71 anys, vivia al barri de Camp Redó, feia una vida de jubilat i, evidentment, al barri ningú podia sospitar ni es podien pràcticament creure que estigués implicat a un assassinat.
A partir d'aquí, com dèiem al principi, comença la polèmica. Com que publiquen que viu al barri del Camp Rodó, on, segons diuen, fa una vida normal, són molts els mitjans que intenten localitzar-lo per tractar de parlar amb ell.
Ell no va voler mai xerrar, només vàrem poder parlar amb la seva dona per telèfon, que ens va dir que ni ella ni el seu marit volien fer cap tipus de comentari sobre aquest cas.
Pepe el Mallorquín, el qual pels diaris ara sabem que també anomenàvem Pep Espicapedrer, comença a tenir que ser envoltada de periodistes. Com ha explicat Marcos Ollés, ni ell ni la seva dona volen fer cap comentari. Però als seus veïns, veure-la assenyalat a la portada dels diaris, els col·lapsa tant que acaben parlant.
Me ha sorprendido mucho porque de toda la vida yo muchas noches pasada velada con ellos.
Lo conozco por el señor Pepe, pero la mar de bien, la persona estupenda, bueno, la familia completa, son estupendos. Yo los conozco de 16 años.
La història no acaba aquí, perquè com si es tractés d'un serial, encara hi ha una segona entrega que torna a commocionar Mallorca, sobretot el poble de Maria de la Salut.
El divendres 3 de febrer de 2006, El Mundo amplia la seva informació i titula Commoció Maria de la Salut en saber-se que el presumpte assassí de Maria Dolores és un veí del poble. La notícia explica que en Pepe té una casa i un hort a la localitat i que sovint passa allà els caps de setmana. De fet, segons expliquen, les tomàtiques de la seva finca són famoses al poble.
Amb aquest segon lliurament, els periodistes es traslladen a Maria de la Salut i els veïns, dels que es diu que no parlen d'altra cosa als carrers i als cafès de la localitat, també acaben fent declaracions davant dels micròfons.
Una bona persona, estimat per tot el poble, no creu, en el poble no creu res d'això. I en casa de Maria hi varia fins de setmana i tot això, i Maria està molt apreciat.
Vull dir que una bellíssima persona, no sé què t'he de dir, vull dir que molt bé. Un home encantador, amable, un home que se desfà per la família, per veïnats, basta que li diguis una cosa i ja te col·labora. No sé, i de més, jo no vull dir res, perquè no, per jo, un encant, vull dir que ho sent molt, però no.
Sempre ha estat una bona persona, perquè conec la seva dona, i conec ell, i conec tota la família seva. Ja sé que per ja, si no fos que no ho anunciat per l'Estela, no ho creuria ja. Ni crec que em va fer això.
A Maria, ja ho heu sentit, no creuen que en Pep hagi comès l'assassinat i diuen que si no ho haguessin vist per la tele, mai l'haurien assenyalat a ell. Ja sabem que dels sospitosos d'un assassinat sovint es diu que eren molt bones persones i que sempre saludaven. Els que també han vist la seva fotografia són els familiars de Maria Dolores, que el reconeixen com aquell Pepe el mallorquín amb el qual va mantenir una relació als apartaments Augusta i que creuen, com ara sentireu d'en Jorge, que estava darrere de la desaparició i mort d'Ana Maria Dolores.
Ha salido lo que nosotros teníamos más de un pensamiento de que la había matado esta persona, que ha tenido suerte de que ya es una persona mayor y que a lo mejor no pagará lo que hizo. Después de tanto tiempo, no merece la pena decirle ahora qué le vas a decir. ¿Es un asesino? Sí, él ya lo sabe. Lleva 29 o 30 años con eso metido en su cabeza. No sé si habrá dormido bien, si ha descansado o si iba mirando por detrás, por cuando salía a la calle, por si alguien lo veía o lo perseguía. A ver, no lo sé. No me gustaría estar en su pellejo.
La realitat, com ha reconegut el propi Jorge, és que han passat 29 anys i el crim ha prescrit a nivell penal. Però a la família encara li queda la via civil per reclamar una indemnització.
De fet, dissabte 4 de febrer, Diario de Mallorca publica que la família de Maria Dolores pensa reclamar 1 milió d'euros en una demanda civil. Segons expliquen, el que volen no són els doblers, sinó una sentència que reconegui la seva culpabilitat, ja que per la via penal, com dèiem, el crim ha prescrit. A Granada, d'on són originaris, han contractat un advocat per dur el cas, però reconeixen que no estan segurs que la demanda pugui tirar endavant, i la veritat és que, temps després, acaben renunciant.
La seva família va intentar iniciar un procés civil per intentar que, evidentment, es demostrés que aquesta persona era la responsable, però finalment varen desistir perquè era un procés molt costós, molt llarg, i varen abandonar i el cas es va donar per tancat definitivament.
El tema civil no prescribe, pero claro, es difícil. Si no hay una imputación directa sobre una persona, pues luego pedirle civilmente responsabilidades.
Com diu Marcos Ollés, el cas es dona per tancat de manera definitiva. La sorpresa per la resolució del cas 29 anys després és molta, però la sensació de frustració que queda per no poder arribar a una sentència és encara més gran.
El fet de que no es pogués jutjar a la persona que, segons la policia, havia matat Dolores, va generar certa impotència, tant dins dels seus familiars com a la resta de la societat, perquè al cap i a la fi és un crim que és impune. Jurídicament no es podia fer cap actuació contra la persona que, segons les investigacions de la policia, que estava completament convençuda, havia estat l'assassí de Dolores Santiago.
L'inspector Márquez ha explicat abans que si no fos per la prescripció, la investigació s'hauria fet d'una altra manera. Tot i així, com ha subratllat en Marcos, estan plenament convençuts de l'autoria del cas, tant que han arribat a una conclusió molt clara de què passà aquella nit del 10 de gener de 1977.
Lo que nosotros suponemos es que aquella misma noche, o bien porque él fuese, o bien porque ella lo llamara, por lo que sea, quedan donde solía ir a recogerla, en los bajos del hotel, porque los dos hoteles, tanto donde trabajaban como donde ella pernoctaba, eran cercanos. Y que allí él perdería un poco los nervios, lo que sea, y la mató. La mató. Y ya, una vez allí, pues le enterraría en un sitio al que él tenía solo acceso, que allí no iba nunca nadie, tenía las herramientas propias porque allí trabajaba, y eso es lo que explicaría un poco que el enterramiento fuera un lugar donde podrían relacionarlo también con él.
Per la Policia Nacional, a més, l'assassinat no va ser planejat, sinó que respongué a un arrebatament, perquè en Pep no estava disposat que Maria Dolores acabés amb la relació i tornés a Granada. Un fet que, per desgràcia, continuen veient massa sovint.
Nosotros pensamos además que se trató de un crimen pasional, que fue una cosa que se le fue, no un crimen que tuviera el premeditado ni que quisiera, le dijo eso y en un arrebato pues la habría matado. Eso es lo que la hipótesis que tiene la policía en base a todos los indicios que hay.
Per les investigacions de la policia, tot apunta que és un cas del que avui es coneixeria com a violència masclista, que ell no va poder fer front a aquell asesinat i la va matar aquell mateix vespre.
Finalment, l'agost de 2011, Pepe el mallorquín mor i s'anul·la qualsevol possibilitat d'una confessió de darrera hora. El seu poble, Maria de la Salut, deien que era impossible que una persona aguantés 29 anys amb un delicte així a l'esquena sense contar-ho a ningú. La veritat és que no sabem què va contar o no va contar en Pep. Pels investigadors, l'única certesa és que a comissaria va negar fets que ells havien constatat.
Bueno, el que esté arrepentido no es un... no lo podremos saber. Lo que sí sabemos es que estuvo muy nervioso, negándolo todo, negando hechos súper contrastados, como que había estado aquella tarde con él, como que había sido su pareja. Estaba, como digo, rehuyendo la mirada, con la boca seca. En fin, no preguntaba nunca por qué lo habíamos citado. Todo apuntaba a ello, pero no sabemos si estaba arrepentido. Si no, hombre, arrepentido del crimen, entendemos que sí, porque no fue, en serio, pensamos que fue un crimen pasional.
Com dèiem al principi, d'aquest crim es podrien dir moltes coses. Un succés sorprenent de principi a fi. Per la Policia Nacional, l'única vegada que un cas prescriu molt abans no només de trobar l'assassí, sinó també de saber qui era la víctima.
No, es la única vez que no ha ocurrido. Tienen que pasar 20 años y luego se dio también la circunstancia de que la data de la muerte estaba muy localizada, estaba... Entonces no hubo manera, pero no, es la única vez que no ha ocurrido.
És un cas molt peculiar, dels que et criden molt l'atenció, perquè sobretot pel pas del temps, que es tardi tant de temps en trobar el cos, que finalment la policia, amb totes les dificultats, aconsegueixi resoldre, identificar el sospitós i que finalment aquest no pugui ser ni processat ni jutjat perquè han passat 30 anys. És una situació molt insòlita i que no es dona freqüentment.
Com ha dit Marco Sollés, insòlit seria un bon adjectiu per descriure el que va ser conegut com el cas de l'emparedada de la Bona Nova, un crim que sempre formarà part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el quart episodi de la segona temporada de Memòria Negra al podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ivetres.org/memòria-negra i a ivetresalacarta.com. Vos esperam a l'episodi número 5, que ens durà fins al municipi de Pollença, on descobrirem que el crim més atroç pot ser perpetrat pel teu propi veí.
IB3 Podcast. Un món de sons.